Bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i gairebé 8 minuts de la tarda d'aquest dijous 2 d'octubre del 2008. Si la gent del carrer volia unitat, ja tenim unitat formal, real, fotogràfica, íntegra, sencera. Esperem que duri. Acord entre el govern tripartit i Convergència i Unió per defensar el finançament que marca l'Estatut. Segur que molts ciutadans deuen pensar que la majoria dels polítics catalans han fet allò que havien de fer, han aparcat les diferències per presentar-se més sòlidament a Madrid. Que si la xifra o que si la cistella d'impostos, el que calia era la foto. La foto i el que li segueix, el que se li suposa. El conseller Castells se la podrà posar aquesta foto a la cartera per ensenyar-li al ministre Solvesté, mira, com qui ensenya la foto dels fills. Està per veure com reaccionarà el ministre, si amb il·lusió o si amb preocupació. És clar que la unitat catalana hauria de servir, si no perquè li tremolin les cames al ministre, sí perquè vegi que la força que té darrere el conseller Castells és més que majoritària al Parlament. Hauria de servir perquè no s'allargui més aquesta estira i arronsa que semblava que l'Estatut certificava pels pròxims anys que això tot seria en pau i, en canvi, doncs tenim guerra. Tenim foto, però no tenim xifra, perquè no convé donar pistes ni tampoc quin ha de ser el camí si arriba el cas de marxa enrere. La xifra que sí que s'ha conegut aquest matí, en canvi, és la de l'atur. A Catalunya, 400 persones cada dia durant el mes de setembre. Déu-n'hi-do. Per tota aquesta gent, aquí enviem una forta salutació i els animem a combatre aquesta mala època de la crisi. I també per les polítiques per lluitar contra l'atur, segur que un bon finançament serà, al final, una bona foto. A l'oracle d'aquest dijous hem convidat Toni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació, consultor polític. Com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres, Toni. És assessor de comunicació, com diem, dirigeix una empresa especialitzada en estratègies de comunicació pública i social. És també, entre altres coses, promotor i coordinador de les iniciatives e-democràcia, sobre la democràcia digital i el desenvolupament de les noves tecnologies. Col·labora diversos mitjans escrits i digitals, portals, blogs. Aquest any 2008 ha publicat amb edicions El Cobre el llibre Polítiques, mujeres protagonistes de un poder diferenciado. Tot plegat i molt més es pot trobar a la xarxa, es pot trobar a la seva plana web gutierrez-rubí.es. Està content per la unitat, per aquesta fotografia d'unitat?
Estarà content el país. Uh-huh. Jo crec que era una fotografia i una notícia esperada i desitjada. Segurament serà molt oportuna per la negociació i, en tot cas, les fotografies en política són importants.
Uh-huh. Estava content el país i m'atreveixo a dir, el país virtual, el país e-democràtic, estarà content o aquí la cosa ja canvia? Què és això de la e-democràcia?
La e-democràcia forma part també de la democràcia. És l'activisme digital, és la participació digital a la xarxa de moltes persones que troben a través d'internet una manera també d'expressar-se políticament, ideològicament, i de participar de diverses campanyes, iniciatives. La xarxa permet moltes activitats, també la política.
I desfogar-se també, no? Perquè a vegades, segons a quines planes entres, dius, caram, com anem avui?
Sí, però la gent també es desfoga en el bar. És a dir, que de vegades fem un judici cap a l'espai virtual excessivament rigorós, no? Mm-hmm. I en canvi potser no ens adonem prou de que també en la nostra vida quotidiana doncs la gent es desfoga, i de quina manera, no?
A vegades no hi ha fair play. Anta Maria Espadaler, bona tarda, com estem?
Molt bé.
Anem escassos de fair play o trobes que...
Home, si parles de dissabte, no, anem...
Sí, anem escassos. Ens falta molt per arribar a un nivell presentable.
No, estic parlant d'ahir.
Ahir. Ahir, no sé, perquè et digui, què va passar? El futbol?
El 1994,
I a fair play.
Seguir jugant quan...
Doncs la veritat és que no em vaig adonar, perquè estava tan desesperat de com anava en l'afer que em feia que mirava el sostre. I de sobte, sent un locutor que crida, vaig pensar, aviam què ha passat. Com que criden neutralment, perquè la retransmissió era molt madrilenya, i llavors el crit és neutral, no saps mai qui marca, llavors hi ha aquesta curiositat, i resulta que no els nostres. Ostres, tu.
Escolta, però t'aconsello res que
sí, no,
ja paguis moltes... la tele i posis la
ràdio. Sí, bueno, però és que el futbol és un lloc molt sorollós. Tu t'imagines un camp de futbol? Bueno, un camp del Barça s'hi aproxima molt, però un lloc callat seria realment espantós.
Bueno. Com vas estudiar democràcia? De xarxes digitals?
Zero.
Zero.
No
ets ni del Facebook? No,
tinc un interès... Home, dedicar-me al que em dedico, tinc un interès molt relatiu sobre aquestes qüestions. Perquè...
Home, perdona.
Bueno, espera't un moment. No, sí, digues.
A la xarxa...
Falta una cosa.
Hi ha tots els documents de l'època medieval i pots consultar a la biblioteca...
Sí, hi ha algunes coses que tenen un cert interès, això és indiscutible, però ara últimament m'ha aparegut una cosa impensada, que és els exàmens fets a la xarxa.
Ah, sí?
Això és una cosa amb la qual jo no hi comptava, i des de l'any passat em vaig trobar amb un examen estranyíssim, vaig dir, cony, quina cosa més curiosa, quina redacció, eh? I llavors vaig dir, això ha d'anar aquí. Llavors vaig anar a una cosa que deia el Rincón del Vago, sí. I llavors em va posar molt bon camí, i després una altra cosa es diu Wikipedia, i aleshores vaig trobar tot l'examen, però tel quel, és a dir, no, ni s'havia molestat a fer un mix de coses sobre el tema que corria.
Pròpia...
No, res, tel quel, allí, i em vaig quedar de pedra, perquè jo pensava que, diguem, hi havia un punt, si un estudia una cosa és perquè té ganes d'estudiar-la pel seu compte i aprendre, no que tu t'ho trobis tot fet, absolutament fet, no?
Uh-huh.
I això em va sorprendre molt, i tinc amb la xarxa una relació, doncs, com veus, no gaire simpàtica.
Amb la de pescar, sí.
Es pot millorar.
No sé com li té la Margarida Bassols, no sé si rigut quan deies això del Rincón del Vago, no sé perquè
sí,
el coneixes, no
el
sé
conec,
si...
El conec, però no
els alumnes de l'Autònoma també...
Nosaltres fem uns exàmens molt interactius que no necessiten consultar la xarxa, saps? No com aquells debats de pregunta i resposta, això s'ha acabat ja. No, sí, ve bona relació amb la xarxa, per què no? I tant, que sí, és una eina, jo crec, insubstituïble. Jo estic esperant a portar-la a sobre, és a dir, tenir el Google en el telèfon i poder consultar, sí, quan vaig a veure un monument, pum, enganxar i saber la informació, però si és una cosa... Però això serà fabulós.
Oh, però quan vulguis, ja pots fer-ho.
Ja ho sé, però no tinc encara els diners per comprar-me el mòbil pertinent, diguem-ne.
Trobem en Lluís Bassets, que és de Catalunya Ràdio Madrid. Com està el director adjunt del diari El País? Com va això, Lluís?
Doncs estic obrint Google en el meu telèfon.
Veus? Ja el tens, tu.
Què voleu que busqui? Esclar, és que esteu parlant d'unes coses com si... En fi, una mica com si estiguéssim descobrint la sopa d'all, eh?
Home, és que pensa...
El Rincón del Vago, jo, perdoneu-me, però fa molts anys que el conec per la jovenalla de la família. Uh-huh. Perquè en els col·legis s'escopia del Rincón del Vago des de fa una colla de temps, eh?
Però és que l'Espadaler és professor de literatura medieval.
Ara ha arribat això ja a la literatura medieval.
Exacte. A la Universitat de Barcelona, i llavors fins ara no...
Jo haig de dir que jo és absolutament a favor. Eh? Uh-huh. És a dir, els inconvenients que hi són... són els mateixos que hi ha en la vida quotidiana, a qualsevol element de la nostra vida i del nostre món.
Uh-huh.
I els avantatges són molt més grans. Aquí l'Antoni ha parlat de la democràcia com a instrument de debat. Jo aniria més lluny, com a instrument d'organització,
uh-huh,
com a instrument d'acció política, com a instrument, per dir-ho d'alguna manera, posem-nos una mica solemnes, de transformació. La campanya de Barack Obama,
sí,
s'ha fet en gran part a la xarxa.
Home, i
no tan sols la recaptació de calés, que molta s'ha fet a la xarxa, sinó després hi ha una qüestió molt important en una campanya electoral, que és com prepares les reaccions davant dels eslògans, els missatges, els discursos, els problemes que es plantegen per part de l'adversari, no?
Uh-huh.
Com reacciones, com difons els teus arguments, com organitzes a la teva gent. És fantàstic, vull dir que és un món, efectivament, jo crec que anem cap a una cap a un tipus de cultura política que tampoc ha de diferir massa de la de sempre, però en tot cas molt més intensa, amb molta més informació a la mà, amb molta més capacitat d'accionar i de debatre ràpidament de qualsevol qüestió, i això, vaja, jo crec que influeix moltíssim en la nostra feina, Xavier, teva i meva,
sí,
de periodistes, perquè també com a periodistes estem canviant. Eh?
Uh-huh. Sí,
fa uns anys, vaja, jo, com que ja porto una colla d'anys de periodista a l'esquena, anàvem plens de carpetes de papers i retalls de diari. Avui dia, vaja, jo no faig servir un retall de diari. Pràctic, màxim el diari del dia abans.
Però i el plaer de
tallar, de retallar i subratllar.
D'obrir, d'aquella fragància que fa la tinta i que se t'embruten els dits.
Es pot fer una informació i uns articles i uns anàlisis molt més acurats, amb molta més informació i amb molta més, molt més background, per entendre'ns.
Treballant en xarxa.
Treballant com treballem ara, que no pas fa uns anys.
Uh-huh.
Que per comprovar una sola dada era desesperant i podíem estar-nos a perdre una tarda sencera perquè no hi havia forma de trobar-ho.
De fet, el llibre de l'Antoni Gutiérrez parla també del pes de la xarxa, ja que parlàvem de política americana. Hillary Clinton, anomenes, expliques el llibre, va anunciar que es presentava a les primàries del Partit Demòcrata penjant un vídeo a la seva plana web, no?
Sí, i fa 4 anys candidats, tant demòcrates com republicans, van anunciar, diguem-ne, que es presentaven a través d'un blog. La presència de la política a la xarxa ens hem d'anar familiaritzant, forma part de la nostra vida quotidiana, de la nostra manera de treballar, d'organitzar-nos, d'informar-nos, i la política ha descobert, diguem-ne, també a la xarxa un gran espai, com deia en Lluís, d'organització, però jo encara una volta de rosca més, també de creació de talent, d'idees noves. En el moment que tu pots compartir, enllaçar, contrastar, les idees s'enriqueixen, s'obren, diguem-ne, d'alguna manera et contamines més també del pensament dels altres, i això segurament generarà més propostes de manera més plural, més transversal en alguns casos, més profundes, i jo crec que això millorarà en tot cas les propostes programàtiques dels partits polítics, segur.
Tu ets més individualista, Anton Maria, o...?
Sí, que s'utilitzi el verb contaminar per referir-se a la ruptura, a la recepció d'informació en plan positiu, m'alarma una mica.
Perquè, a mi no.
Perquè, home, clar, sí, la contaminació, que des de les aigües del port als microbis era un verb bastant connotat. I ara, si els verbs... És a dir, si s'ha de fer un diccionari nou perquè les coses comencen a canviar de tal manera que les coses ja no signifiquen allò que fins ara havien significat, voldria costar una mica entendre. Sí, ara, ei... Tot ha de ser...
Contagiar, doncs.
Contagiar, igualment és dolent, em sembla que és...
Et contagies el riure, et contagies coses positives, clar, sí, canvia de veu.
Veus, ja has hagut de trobar una cosa que només en algun aspecte diccionari.
I el llenguatge dels polítics deu canviar, també, no?
A veure, és que una cosa que heu dit abans, que és el mateix, perquè el que es diu, la gent també discutim oralment i ens diem coses, però clar, és que el problema de la xarxa és que queda escrit. Jo crec que això és molt diferent, eh? És a dir, veure, algú que està enrabiat i es discuteix amb tu directament, allò queda esborrat i no hi és, però la xarxa roman, diguem-ne, queda com testificat. Jo crec que...
És que jo crec que anirem a un escenari en el que cada cop més la nostra petjada digital
quedarà.
Serà la nostra petjada, diguem-ne, curricular.
Quedarà, doncs.
És a dir, sí, que però... és un element molt notable, és a dir, que en algunes empreses, quan alguns joves demanen feina, ja no aporten, diguem-ne, el seu currículum, sinó aporten, diguem-ne, el seu rastre digital. Imagina. On han estudiat, diguem-ne, quins articles o no han publicat, si estan participant d'una activitat, etc. Tot això deixa rastre digital, fotografies que es pengen, diguem-ne, en diferents, diguem-ne,
no,
fotologs.
No, això és evident.
És a dir, que...
La gent ens busca a veure quantes vegades estem citats a Google,
exacte,
no?
És a dir,
i diu, mira,
diguem-ne, la petjada digital es converteix en identitat digital. És per això que és tan important saber també com es construeix la teva identitat digital. Perquè per la majoria de les persones i les organitzacions serà la identitat fonamental.
I no tots hi estan arribant, aquesta és l'altra.
O arriben, diguem-ne...
Hi ha grups desarticulats en aquest sentit totalment.
O en tot cas, diguem-ne, no dissenyen la seva identitat. Que això és una
que
cosa...
ni sé ni si saben que la podrien tenir.
Mira, encara que no ho sàpiguen, la tindran.
Sí, tu creus que sí, se'ls donarà?
No, el que vull dir és que es construirà, diguem-ne...
Sense voluntat del...
Sense voluntat, diguem-ne, de la persona. És a dir, deixarem una colla de rastres digitals que es configuraran en la teva identitat.
Sí, sí.
Ho vulguis o no ho vulguis. Millor pensar-hi.
Sí, sí, si et cita un professor de Lleida, de vegades, però... tu no en tens idea que et cita.
Sí, però potser s'haurà d'establir, no sé si un nou diccionari o algun sistema d'arbitri perquè faci que a vegades coses que hi ha a la xarxa també condueixen errors, no? Potser aquest examen devia ser excel·lent, però a vegades...
No, era horrorós, ja m'ho ha dit.
Era catastròfic.
No, estava ni retocat, diu, no?
Clar. Era catastròfic, però i per tant aquí hi ha una disposició prèvia brutalment ingènua. No? Estudiat t'ha de convertir en un malfiat professional, d'alguna manera, no?
Dubtar, no?
Tant un fort esperit crític, no? Llavors, si tu creus que el que hi ha allí és veritat i tu creus cegament, probablement perquè hi ha tingut un recorregut de gent que ha anat copiant aquest examen i professors que se'ls miren com l'àrbitre per el rabillo de l'ojo i diuen, endavant, clar, això té una tradició de facilitat que et fa molta angúnia. Jo em vaig plantejar seriament si faré un expedient i tot.
Sí?
Sí, home, clar.
Hi ha llei respecte a això? No tinc per obrir un expedient, tu hauries de saber si estem coberts en aquest
això,
sentit.
Això,
no és per res, oi? Que encara rebràs, encara rebràs.
Per mi em va semblar una falta d'ètica, diguem, tan sèria que...
Però com la de llegir una xuleta que fèiem abans,
però
això,
no? No, però una cosa...
Són recursos.
Sí, però la xuleta era un fruit d'un estudi personal.
És cert.
Personal.
Com es pot cribar el que hi ha... el que val o no la pena del que hi ha a la xarxa?
És que precisament a la xarxa hi ha una gran avantatge, és que pots contrastar molt la informació.
No, això és cert.
Sí. I aquesta informació contrastada, no tothom, és a dir, tothom pot arribar a la xarxa i penjar un contingut, del tipus que sigui, textual, fotogràfic, audiovisual, però no tothom té el mateix, diguem-ne, prestigi, crèdit, diguem-ne, fiabilitat. Llavors, home, es produeixen elements interessants. Primer, pots contrastar molta informació, i dos, la pots contrastar amb aquelles persones que tenen reputació a la xarxa.
Sí,
és a dir,
sí,
que tenen consideració per part d'altres usuaris, no? Home, dona un nivell de contrast de vegades molt superior al de la lectura passiva, diguem-ne, que molts fem tot sovint, doncs, quan llegim, mirem o escoltem mitjans de comunicació convencionals.
Parlant d'aquesta foto, no sé si voleu, abans d'anar a la publicitat, dic de la foto, encara no ha sortit revelada als diaris d'avui, però exacte, de la que surt del Parlament de Catalunya, creieu que realment el conseller Castells està més enfortit?
Després. Jo crec que sí. A més, a veure, queda clara una cosa. Una cosa és allò que fem davant de la pantalla, diguem-ne, davant dels mitjans, i una altra cosa és allò que es fa darrere dels mitjans. Hi ha política darrere dels mitjans. En el sentit de dir que ens trobem a part, parlem, etc. No? Per tant, crec que és molt important aquests dos nivells polítics. No tota la política es fa davant dels mitjans, i a mi això m'anima. Molta gent segurament pensarà que no és bo, però jo crec que és bo, precisament. És la manera d'arribar a una confiança sense que la càmera t'estigui enfocant, no? I bé, sembla interessant.
Tu, Anton Maria?
Jo crec que el conseller Castells, des de fa molt de temps, té un, parlant de prestigis i credibilitat, altíssima. I fins i tot en el cas que la cosa no hagués sortit tan bé com sembla, crec que el mantindria absolutament intacte. I és evident que en això creix, i de la qual cosa me n'alegro.
Lluís?
Em sembla que és evident que només es pot valorar que positivament aquest acord d'aquest matí. Tot i que hi ha un aspecte que no cal oblidar, que és l'aspecte, podríem dir-ne, de representació que hi ha en la unitat del bloc aquest de partits que han firmat aquest acord. I això, en fi, podríem dir que és l'altra cara del que moltes vegades vol el gran públic, i tots nosaltres, Aquest matí a TV3 el Cuní preguntava si la gent volia saber la xifra de què estàvem parlant. La volem saber, i dic que la volem saber perquè no vull dir la volen saber, no, jo també la vull saber, entenc perfectament que no ens la donguin, però la volem saber, i vaja, i diré més, si jo pogués saber-la i explicar-vos-la a tots vosaltres ho faria, tot i que provoqués a continuació doncs un terrabastall polític, no? Perquè és l'obligació dels periodistes fer aquestes coses. L'altra cara, deia, és la votació que va haver el dilluns en fi, amb un Parlament més important, molt més important, en què no va haver-hi representació, sinó que directament va anar tothom a la seva, no? Que va ser la Càmera de Representants dels Estats Units, on resulta que tot i que el president, el secretari del Tresor, el president de la Reserva Federal, els líders de les dues càmeres, els líders dels dos partits, els dos candidats, tothom estava a favor d'aprovar el plan. Resulta que els senyors representants,
els congressistes
van decidir que no donaven l'aprovació. I vaja, i van provocar una caiguda del 7% de Wall Street. És a dir, resultats tangibles, resultats negatius tangibles. Jo penso que són les dues cares de la democràcia, Hi ha situacions en què...
És que els seus escons perillaven.
Perillaven més coses,
És a dir que...
No era únicament els escons el que perillava, jo crec que hi havia moltes més coses en joc,
Sí, sí.
També en campanya electoral d'ells... I per la presidència, És a dir, que jo crec que hi havia molts elements a... I una pressió al carrer molt forta, Una pressió al carrer, perquè realment l'irritació que hi ha en contra del pla de salvació del Polson, doncs és molt notable i molt lògica, d'altra banda.
És que quan ets representant, diguem-ne, senador, congressista, etc., i en el sistema nord-americà i, òbviament, en els sistemes democràtics, el que és normal és que, diguem-ne, escoltis la demanda de la ciutadania a la que representes. I això era una pressió sobre els representants públics per part de molta gent que considerava excessiu que amb diners públics a sanegir-sin, diguem-ne, aventures financeres de caràcter privat.
Però això aquí no té cap mena d'efecte. Aquí els únics diputats que han votat en contra són del PP i de Ciutadans, i en canvi hi ha el 82, penso que era el 82-83% de l'audiència de TV3 aquest matí que volia saber la xifra. Uh-huh. És a dir, que, i aquí no hi ha ni un sol diputat que jugui a l'escó, ni que res. Per tant, vull dir que jo crec que aquestes coses s'han de mesurar de... En fi, són totes d'anada i de tornada. Té les seves avantatges. Jo personalment me n'alegro de que es segueixi la negociació amb unitat de totes les forces, de tota aquesta banda de forces polítiques catalanes, però s'ha d'entendre també que hi ha, en fi, tot un aspecte de pastaleig i de representació claríssim.
Sí, però jo voldria fer una diferència entre la representació o la significació d'un acord que necessita imatges, i això signifiquen doncs, abraçades, encaixades de mans, signatures de papers, potser algun somriure, i fer comèdia. Jo crec que és una línia, diguem-ne, que de vegades es pot creuar i que la política, quan la creua, es desacredita. Però interpretant el sentit, diguem-ne, polític i democràtic de la paraula, que és poder expressar també amb el teu rostre, amb les teves actituds, amb els teus gestos, un moment, diguem-ne, d'unitat o de cordialitat o de consensos, em sembla que forma part dels nostres codis visuals, diguem-ne, i democràtics acceptables. Mm-hmm.
Fem una petita pausa publicitària. Per cert, no sé si un dels bons amants que tenim de la cuina en aquesta tertúlia, el senyor Espadaler...
Això és tangible. No, entens el que vull dir?
No es nota.
Jo darrere vostè.
Que bé, oi? Molts més.
No sé si havia sentit a parlar del síndrome de l'afartament.
Del síndrome de l'afartament. Ni per Nadal.
Ara després ho expliquem.
Has vist? Torna la pell. Mira quina jaqueta més mona.
Sí, ja ho vaig llegir.
Escolta, vols que anem aquesta tarda a Marfranc i de passada miro unes camises per al Carles?
Ah, sí. I jo també em miraré uns pantalons, que em fan falta.
Aquesta tardor, la pell és la protagonista de la moda. I a Marfranc tenim la millor pell al millor preu. A més de tota la moda en primeres marques.
Marfranc, a Platja d'Aro, Puigcerdà i a l'Espai Gironès.
Aquesta tardor, torna la pell. Torna Marfranc.
I a dalt, cam a peu, gira. Un altre cop.
Prodiga Vitalitat. Estalvien electrodomèstics. En l'aniversari d'Hipercor fins al 5 d'octubre i tens un 20% d'estalvi en tots els electrodomèstics i articles d'electrònica. El teu hipermercat et fa feliç?
Aquest mes, amb la revista Sapiens, especial Guerra dels Segadors, amb totes les claus de la revolta catalana del 1640. I a més, el llibre Els Mestres de la República, un homenatge a totes aquelles persones que van crear la nostra escola. Descobreix-lo només aquest mes amb la revista Sapiens. Ja és al quiosc.
L'11 i 12 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Torrons, xocolates, demostracions culinàries, degustacions, artesania, espectacles... Tot un ventall de sensacions. Veniu a Agramunt. Us endolcirem el cap de setmana.
Al supermercat del Corte Inglés et convidem a descobrir un gran país, Argentina.
Un país increïble per la seva gent, la seva natura i per descomptat pels seus productes d'alimentació.
Vins, conserves, mate, dolços, carn...
Argentina, 5 continents en un sol país.
I ara tot al supermercat del Corte Inglés.
Seguim descobrint.
Seguim sorprenent-te.
Seguim participant. Seguim superant-nos.
Seguim a prop teu.
Seguimos cumpliendo 2008 és un espai per a l'experiència directa. L'esdeveniment que no et pots perdre.
De l'1 al 4 d'octubre al Moll de la Fusta, davant de Correus, a Barcelona. Vine a conèixer.
Organitzen 11 i Fundació 11. Patrocinen Fundació Vodafone, Obra Social Caja Espanya i Fundació Eroski.
Si et fascina el cava i el seu món, no et pots perdre el Cavatàs 2008.
Del 3 al 5 d'octubre, unes dates úniques per descobrir tots els tresors que s'amaguen darrere un bon cava.
A Sant Sadurní d'Anoia t'espera la 12a mostra de caves i gastronomia.
Organitzada pel Patronat de Turisme de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de Caixa Penedès.
Tot el que cal saber és al web cavatast.cat.
Cavatàs 2008, la màgia del cava.
Vine a Carrefour i estalvia amb nosaltres, perquè fins dissabte 11 d'octubre tens una àmplia varietat de marisc a 9 euros. Per exemple, la peça de llamàntol o un quilo de gamba llagostinera o llagostins cuits grossos, i fes una mariscada per només 9 euros. Amb Carrefour és possible.
Goethe. L'home no pot morir quan l'ànima abandona el seu vestit. Aquest dijous a les 8, a l'Ofici de Viure...
Existeixen les vides passades?
L'Ofici de Viure, de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
Passen 2:04 de la tarda d'aquest dijous 2 d'octubre del 2008. Fem tertúlia amb Toni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació i consultor polític, autor de Polítiques, Mujeres Protagonistes de un Poder Diferenciado, amb Lluís Bassets, que és a Catalunya Ràdio Madrid, amb Margarida Bassols i amb Anton Maria Espadaler. Fins a un 30% dels casos d'obesitat, que no et miro tu, eh?
No.
Són conseqüència de la...
Ets molt discret.
La gent es pensarà que està grau, no?
Home, què m'ho pensi jo? Ja n'hi ha prou.
Potser m'he excedit. Són conseqüència de l'anomenat transport per afartament. Ho diu un informe de la Fundació Imatge i Autoestima, que critica que el Ministeri de Sanitat no hagi unificat les talles de roba com a mesura per lluitar contra l'anorèxia i la bulímia. En fem una mica de conya, però...
És seriós.
Sí, jo el que trobo és que sobre això de l'alimentació estan intervenint-hi opinions que venen de bandes extraordinàriament diferents. I el conjunt de tota aquesta informació de modistos, de metges, d'estètics, de no sé què, de deportistes...
Cuiners.
Al final crea un terrabastall, una mena de soroll, on és molt difícil discernir, perquè símptomes i síndromes i mandangues n'hi ha un cada dia. I al final tu què fas? Menges acollonit? No? Escolti, porti'm el que tingui, però tinguin poc i és molt complicat, tu. Jo vaig a cada dia, se'n fa més. I els que fa pobres que fan menús, pobres restaurants que fan menús a 8 i 9 eurons, han de patir com a ximples, perquè, clar, t'han de ser responsables d'una quantitat de símptomes espectacular.
Però vols dir que en som conscients, també? I pensen.
Home, si els atabalen tant amb tanta informació d'aquesta mena i pensen que mira aquesta pobra noia que acaba de passar, que no té talla per culpa meva, que foto un oli, que no sé què, bueno, jo trobo terrible. Vaja.
No són problemes que...
No, el que passa que el que m'estic adonant és que això que era un problema normalment bastant associat a la imatge femenina s'està ampliant a la imatge masculina, eh? Esteu molt obsessionats. No, que van sempre nosaltres patint, no? I jo recordo des d'adolescents, no? Una setmana, un dia a la setmana, una poma, era terrible.
És que és un problema...
I ara ja està.
Permeteu-me, eh? Sí. Però és que és un problema polític, eh?
Que sí? A veure com relaciones.
No estic fent broma, eh?
No, per això no s'explica.
L'alimentació avui dia jo crec que és un dels problemes polítics que té el món d'avui. No el fet que hi hagi gent que no es pugui alimentar, no, sinó el fet que la gent s'alimenti malament.
I massa.
I, per exemple, posaré un exemple, a risc de que acabi fent mal la imatge de absolutament obsessionat amb la societat americana. L'obesitat a la societat americana és una qüestió de classe social, de renda i de cultura molt greu. I que discrimina i margina amb un sector de població molt, molt important.
I per tant un problema sanitari.
I per tant un problema, no, hi ha un problema polític. Hi ha un problema polític perquè a més també té, es pot tipificar des d'un punt de vista de raça. De raça també.
Clar.
És a dir, l'alimentació avui dia, com el subministre d'energia, per exemple, són qüestions realment que abans es plantejaven com a qüestions molt neutres, tècniques, podríem dir-ne sense coloració, i que s'estan convertint en territori de confrontació política, de posicions dos de dreta, esquerra... Jo penso que això és evident, i és una mica el món on el segle XXI és això, eh? Mm-hmm. Per tant, no és estrany que els problemes sanitaris, els problemes de qualitat de vida es polaritzin sobre qüestions com és el que mengem.
És que té a veure amb una cosa que crec que és una tendència positiva, i és la presència de la vida quotidiana a l'acció política. Mm-hmm. Cada cop, si la política no parla dels temes que preocupen els ciutadans, que formen part de la seva vida quotidiana, dels seus neguits, diguem-ne, la seva llunyania, diguem-ne, el seu tall representatiu i el seu tall, diguem-ne, d'intèrpret de la realitat és molt important. Llavors, això que comentava en Lluís és que és cert, cada cop aquests temes més de vida quotidiana, quasi bé, que afectaven més a la vida personal, han de formar part de la preocupació política, entre altres coses, perquè el conjunt dels trastorns d'alimentació tenen conseqüències econòmiques, sanitàries i, diguem-ne, en el conjunt del sistema de serveis socials i sanitaris molt, molt greus.
Som la Sílvia Creus. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
La Sílvia Creus amb Sergi Cotillas i Judit Sala, l'equip diari de l'Oracle. Amb la Sílvia anem a la xarxa, de fet, anem de cap a la e-democràcia i els e-mitjans, els mitjans digitals, i perquè en Lluís digui, no digui que només és ell el que està obsessionat amb els Estats Units, anem a buscar una referència nord-americana.
Doncs Estrella Digital diu que Sarah Palin es juga al seu futur al debat amb Joe Biden. La candidata a vicepresidenta es prepara per donar la talla al cara a cara. És la seva última oportunitat. Si no ho fa bé, la seva imatge d'una dona de poc pes serà tan forta que no serà capaç de canviar-la abans de les eleccions. Pocs haurien pronosticat, diu, fa un mes, que Palin es trobaria en una situació tan precària després d'enlluernar la convenció republicana gràcies a un discurs brillant que va enardir el seu partit i va captivar molts independents, especialment dones. La campanya de McCain ha intentat mantenir el mite de Palin i no li ha col·locat rodes de premsa o sessions amb els votants. Només ha fet 3 entrevistes de televisió i ha anat de mal en pitjor. Per Biden, el debat suposa un desafiament diferent perquè haurà d'anar amb compte amb com tracta Palin pel fet de ser dona. Per això hi té més a perdre, perquè se n'espera molt, al contrari que ella, de qui es diu que les expectatives són tan baixes que només amb que comparegui i faci frases coherents les haurà superades.
Llàstima, Toni, que no t'hagi arribat a entrar al llibre Polítiques Sarah Palin, no? Que hauries escrit d'ella?
Encara estaré a temps, potser, en una altra ocasió.
Una altra edició, no?
En tot cas, ara parlàveu del discurs de la Sarah Palin, però és que Bush, que sembla que està com al marge d'aquesta campanya del Partit Republicà, ell potser està al marge, però el seu equip està molt present. Molts dels assessors, diguem-ne, del president Bush i de l'equip, diguem-ne, del seu entorn, són els que estan ajudant, assessorant i fins i tot escrivint els discursos de la Sarah Palin.
No deu quedar sense feina, i saps què? Que ens en doni la Palin, no? Lluís, serà transcendent aquest debat, aquest nou debat?
Sí, jo penso que ho explica bé el
digital.
El mitjà digital aquest, em sembla que el que passa és que hi ha un problema, és que l'Obama està desenganxant-se molt fortament de McCain. Uh-huh. Les enquestes, els candidats de vicepresidents tenen un paper, però un paper relatiu. Qui guanya l'elecció és
el
president. I jo estic d'acord que el que es juga molt és el fenomen Palin, aquesta, jo el definiria com per buscar l'etiqueta, la Venus política, uh-huh. Que és en certa manera Venus i mare, no? Vull dir, que és l'exhibició de la maternitat prolífica i activa, doncs, que això no és usual en política, també és un fenomen una mica nou, doncs cal veure si això es consolida o s'ensorra. Heu llegit molt bé que el problema és saber si dirà frases coherents. Les dues últimes entrevistes que ha donat, totes curtíssimes i controlades, ha aconseguit produir unes frases prodigioses en les quals no s'entén res. Sobretot quan se li pregunta de temes econòmics, aconsegueix dir unes coses absolutament d'una confusió extrema, de que realment, vaja, dius, si una persona que diu aquestes bestieses pot arribar a vicepresident, anem a pallars. Però ella té una arma molt bona, que és la de dir que ella és com vosaltres, com els electors, no?
Això, sí,
que és l'arma democràtica màxima, no? Que és allò, voteu algú del vostre nivell.
Algú dels nostres, un dels nostres.
Està bé que ella ho digui, però veurem qui s'ho creurà, que és com ell.
No. La pel·lícula. A propòsit del llibre Polítiques, quin element comú caracteritza, Toni, aquestes dones protagonistes d'un poder diferenciat? Han de fer moltes renúncies, no, que tenen una manera diferent de fer política als homes.
A la majoria d'elles, i en general a totes les polítiques, els hi costa el doble i després se les jutja el doble. Uh-huh. És a dir, que l'esforç, diguem-ne, per aconseguir un nivell, diguem-ne, de protagonisme i de responsabilitat política és sempre molt costós per elles, no?
Han de demostrar més.
és que la societat en general exigeix, té una doble vara de mesurar, diguem, la responsabilitat i els compromisos d'homes i dones.
Dius que sí, en la realitat?
Evidentment. No va ser un diari que va publicar quants ministres hi havien fills i quantes ministres hi havien fills. Mirem qui ha renunciat a tenir els fills, elles, evidentment. Per tant, és
I la discriminació...
No, però el cas de la Pelin és el contrari.
Sí, el cas de la Pelin és una senyora maternitat, ja ho has dit tu, maternitat prolífica.
El cas de la Pelin i el que ha creat el fenomen és l'exhibició de la sexualitat i de la maternitat.
És un cas nou.
La frase que criden en els seus mítings és drill, baby, drill, que prefereixo no traduir. Drill vol dir perforar, referit als pous de petroli, però també vol dir una altra cosa. Per tant, és una cosa paradoxal. És per entendre'ns, populisme molt de dretes, gairebé d'extrema dreta, però amb exhibició, podríem dir, de la sexualitat i de la maternitat prolífica, no? Això és un fenomen nou, jo diria. Vaja, no sé, Antoni, tu que t'has dedicat a estudiar això, penso que no és habitual aquest
tipus de... És que, per exemple, han dissenyat fins i tot com s'han d'abraçar.
Què dius?
Sí, el John McCain i la Sarah Palin.
A ells dos, perquè no sembli gaire morbós, o per què?
O perquè ho sembli prou, diguem-ne. És a dir, que ha d'haver-hi un punt...
Un fort de morbós.
Jo crec que no, perquè es vegi a una distància. Perquè tenen por que no sembli que el McCain, que té un currículum...
Que s'hi abraona.
No, que té, sobretot que el McCain a més té un passat de...
Faldiller.
Clar, per tant, tothom ho sap. I per tant, ha de fer una mena d'abraçada.
Per això dic
paternal o avuncular.
No hi ha petons.
Per això les pill ja fa molts anys que està escrit.
Exacte.
Sí.
El llibre de les dones.
Totes aquestes sí. De coses estan previstes, sí. Bueno, si ets tot el que s'estalvia amb secretàries, doncs escolta.
Ho fa amb
gana. Ara sortirà el gremi de les secretàries protestant, Ja
no,
està bé.
No com l'altre amb becàries, volia dir.
Exacte. Encara millor. Hem acabat d'arreglar.
Sí, home, i tant.
I què mou, Toni, a la majoria de dones que es dediquen a la política a dedicar-s'hi? Què és el que les mou? Si és que hi ha de l'estudi que n'has fet, un comú denominador.
Jo crec que els hi mou el mateix que els homes que fan política, no? La voluntat de servir a la seva comunitat, compromís, una escala de valors, unes idees i també en algun determinat uns contextos que fan possible o favorable aquesta situació, no?
Sílvia? O no sé si algú...
No, però jo en aquest cas el que volia apuntar és que aquest McCain pot tenir problemes de salut amb molta facilitat i per tant si és president dels Estats Units el vicepresident és una figura molt important i em sembla que un vicepresident que donés tranquil·litat no estaria malament, i si només és una xapalante, bueno, no sé si és gaire atractiu això,
Clar. Seguim a la xarxa, però amb la part fosca de la xarxa. Dèiem a vegades abans també que en política o en blocs polítics es veu també com la gent s'esbrava i diu unes bajades, bueno, a les planes polítiques o als diaris mateix.
Sí, els que responen a les notícies de La Vanguardia, que la gent llegeix el que diu la gent.
O el país,
dius, és una cosa espectacular.
O l'Avui.
T'esgarrifes una mica,
La cobra és un fòrum de debat.
D'aquests interactius, ja està.
Aquest és un venut.
Sí.
La desqualificació.
I ofensiu, no? A més, molt ofensiu, desqualificant el que l'altre. O sigui, ho trobo... No és representatiu, segur, del lector ni del que segueix el diari, però és una mica preocupant.
És clar que no. Hi ha una altra part fosca que aquesta, en fi, és a la societat i també rebota a internet.
La Malla diu que la policia ha detingut 121 persones en l'operació Carrusel, la més gran desenvolupada fins ara a Espanya contra la pornografia infantil a internet, en què s'han intervingut milions d'arxius de vídeos i fotografies. Bona part del material pedòfil intervingut era conegut pels investigadors, ja que circula des de fa temps per les xarxes d'intercanvi d'arxius, i la immensa majoria de les víctimes són nens estrangers. Alguns dels 121 arrestats comptaven ja amb antecedents per distribució de pornografia infantil per internet. Tots els detinguts són homes i el seu perfil és molt ampli. L'operació va començar al Brasil, quan la policia d'aquell país va rastrejar la xarxa a la recerca d'usuaris que haguessin intentat descarregar-se de forma intencionada almenys 3 arxius amb noms explícits de pornografia infantil. D'aquesta manera es van detectar 1.600 connexions realitzades des d'Espanya, cosa que va portar a identificar 250 domicilis des d'on s'havien descarregat i distribuït els fitxers de contingut pedòfil.
Que a més amb aquestes operacions sempre passa, sempre és la més gran que s'hagi fet mai, sempre hi ha la detenció més brutal, les escenes més fastigoses, però fins que hi ha una nova detenció, no?
Home, la policia espanyola, diguem-ne, que treballa a internet, és una policia, diguem-ne, molt efectiva, no? Sí. Jo voldria destacar una cosa, és a dir, el delicte es comet a la xarxa, però també la policia actua a la xarxa. És a dir, que una policia que especialment identifica i sap trobar el rastre, diguem-ne, del delicte, i és una policia molt especialitzada, no? Diguem-ne, en el rastre digital, en el delicte digital, i jo crec que quan es produeix una situació anòmala com aquesta, i diguem-ne, com la de l'ús indegut d'internet per la descàrrega de fitxers de continguts pedòfils, però també tenim una policia que sap actuar a internet per trobar, diguem-ne, els canalles, no?
Hi ha una legislació bastant actualitzada en aquest sentit, o hi ha forats legals? És a dir, tu tens una defensa davant d'una acusació d'aquest tipus,
vostè,
per exemple?
Vostè estava mirant això.
Sí, exacte. No. Tu com et defenses, això? Estaves mirant això, però jo només ho mirava, o he obert una pàgina que no tocava? És a dir, realment se segueix molt bé el rastre, com deies tu, i per tant pot haver-hi una tranquil·litat total per l'usuari o no?
Sí, és que el rastre se segueix perquè en bona part d'aquestes connexions deixen, diguem-ne, uns codis que després poden ser,
vale,
diguem-ne, interpretats i associats a màquines o a usuaris, no?
Perfecte.
O a servidors, i això dona, diguem-ne, una gran possibilitat d'actuació a la policia.
D'acord.
Lluís, Anton Maria, o si no hi ha res, passem cap a un altre digital.
Doncs anem a directe.cat, que diu: les polítiques lingüístiques catalanes sovint cometen l'error de limitar el castellà per protegir el català. Ho diu Mario Vargas Llosa, l'autor peruà, defensava ahir a Barcelona, on arribava per fer la conferència inaugural del curs d'Humanitats del CaixaForum, el Manifiesto por la Lengua Común, que ell va firmar perquè diu que vetlla pel dret constitucional dels pares d'escolaritzar els seus fills en castellà. Un dret que creu que es veu vulnerat per les polítiques lingüístiques que volen limitar la presència del castellà per promoure el català. Vargas Llosa afegia que, sent un gran efecte per Catalunya i per Barcelona, i que deu molt als editors d'aquesta ciutat, ja que van ser dels primers a publicar els seus llibres, segons va recordar. Sobre les polítiques d'Evo Morales, Hugo Chávez va dir que estan enfonsant els seus països i que una dictadura com la de Chávez només farà anar el país cap enrere. Si la dictadura resolgués els problemes, va dir, Amèrica Llatina portaria molts anys sense problemes.
Vargas Llosa...
Que bon escriptor és. És un bon escriptor. Ara, com a sociolingüista, ja és un altre tema. Sí, vull dir, veure sempre el tema aquest de que es persegueix el castellà ja fa una mica de pena, no?
En tot cas, el català, la xarxa, crec que té una salut
bona, oi?
Bona.
Ara, jo crec que sigui un problema de sociolingüistes, eh? Jo crec que Mario Vargas té aquestes posicions com a polític, eh? Mm. És a dir, no té cap pretensió de sociolingüista.
No, però els sociolingüistes preocupen les polítiques lingüístiques, eh?
Sí, però jo més hi dic una cosa, i tampoc jo m'enfiaria massa de la sociolingüística, perquè crec que és una qüestió política.
Això no passa, t'ho dic, no,
és a dir, i el tema central, on, vaja, jo estic en desacord amb el que diu Mario Vargas, és que hi hagi un dret constitucional a que els pares triïn la llengua dels fills. Mm-hmm. Aquesta és la qüestió central, que jo crec que hi ha un equívoc jurídic, perquè jurídicament no és així. I no tan sols no és així, sinó que està la immersió lingüística, tal com es porta a terme a Catalunya, està avalada pel Tribunal Constitucional. Per tant, és a dir, el que no pot ser és que es jugui a dos taulells a la vegada. A un, a que tot ha de ser constitucional, i després el que no m'agrada no és constitucional, allò és dir que es canvia la Constitució. O sigui, o juguem a escacs o juguem a les dames. Sí. Si juguem a escacs i diem estem dins de la Constitució, doncs totalment d'acord. Hi ha una legislació autonòmica que està avalada pel Constitucional, que ha permès l'immersió lingüística. Podríem anar més lluny, inclús. Hi ha un debat sobre la tercera de castellà, que és molt més complicat, que hi ha dins d'aquest... seguim jugant a escacs. Ara, el que no pot fer, com fan els del manifest, els amics del manifest, és, després de reconèixer determinades coses, dir, bé, com que no hi ha... com que aquest dret constitucional doncs no està reconegut constitucionalment de debò, doncs demanem que es reformi la Constitució perquè reconegui. Home, llavors estem canviant d'escacs, de joc, perquè llavors també podem dir, bé, doncs potser alguns altres també demanarem algunes altres reformes de la Constitució, perquè, per posar un cas, els mateixos drets lingüístics de qui té la llengua castellana com a llengua materna, els tingui també el que té la llengua catalana com a llengua materna. Mm-hmm. On sigui,
Clar.
A dins de l'estat d'on tu ets ciutadà, no?
De Maria,
penso que és bastant clar, això.
Sí, sí, perfecte. No, jo em recordo, saps quan Arnau de Vilanova, que era un metge importantíssim, però en canvi li agradava molt fer profecies i coses.
És un hospital.
És un hospital.
Ara és un hospital.
Però, i llavors feia profecies sobre la fi del món i tot de coses, i tenia els papes, escolta, absolutament atabalats, no? I tant els va atabalar que per no haver-lo d'excomunicar, perquè els hi salvava la vida cada dos per tres, li van dir, mira, Arnau, escolta, dedica't a la medicina i no a la profecia i t'honorarem. Doncs jo al Mario Vargas li diria, dedica't a la literatura, no et dediquis a altres coses extravagants i et continuarem honorant.
Escolta, Antoni, després d'haver dit el que he dit, també diré, no, jo prefereixo que segueixi parlant amb Mario Vargas, perquè també m'agrada, sí, jo. Perquè, a més de que fa... És un molt bon escriptor.
Per això, per
parli,
això.
Escrigui sobre en fi, una història política de Llatinoamèrica, sí, o escrigui sobre el manifest. És a dir, inclús com a escriptor polemista i escriptor polític, a mi em segueix interessant, encara que no hi estigui d'acord. I per tant, a mi em sembla interessant i em sembla respectable i està molt bé que el tinguem entre nosaltres per entendre's que hi hagi gent que discrepi de... coses...
Tenia millor que els seus esforços els dediqués a una altra banda.
Però a mi no em sembla malament. Jo prefereixo que ho faci ell que no pas que ho facin d'altres.
En tot cas, quan he intentat fer política en el seu país, doncs...
No li ha sortit gaire bé.
És a dir que... potser...
alguna cosa fa,
dona una pista de com van les coses.
I la referència cap a Evo Morales i Hugo Chávez... això dient que, vaja, que estan enfonsant els seus països, que una dictadura com la de Chávez només farà anar el país cap enrere... Què us sembla?
Home, jo li donaria bastanta raó al Mario Vargas, eh? Jo penso que...
És difícil trobar una dictadura que faci anar molt cap endavant.
No se l'ha de vendre, oi?
Em sembla, jo crec que hi ha un element amb el que diu el Mario Vargas que té tota la raó, i és que hi ha, sobretot, l'Hugo Chávez, penso que és el cas més clar. El cas d'Equador i de Bolívia, tot i haver-hi moltes coses preocupants, doncs permet més matisos, però vaja, penso que està molt clar, inclús en el cas d'Equador, que és on han aprovat la nova Constitució, hi ha una qüestió que és el poder personal del president, que és la primera qüestió que s'ha de resoldre, sempre. És molt curiós aquestes constitucions i aquestes transicions que volen crear el socialisme del segle XXI i la democràcia de base indigenista. La primera qüestió que fan és permetre que el president es presenti moltes més vegades i que acumuli poders, que tingui el poder executiu, el judicial. Això és preocupant i vol dir que és una deriva que va pel mal camí, no? Mm-hmm. Sí, penso que el que convé són poders precisament que tinguin controls, que tinguin contrapesos, que es controlin uns als altres i no que s'acumulin a les mans d'una sola persona.
Mm-hmm. Toni?
No, estava pensant que sí que crec que hi ha diferències polítiques a l'hora d'analitzar el cas de Hugo Chávez o el president Evo Morales, no? Recordo el primer cop que va visitar Evo Morales al nostre país, no? Que molts mitjans de comunicació i alguns opinadors es van escandalitzar
pel gec que duia.
Sí,
per
la xompa que duia, no? I pensàvem, diguem-ne, aquesta cosa una mica eurocèntrica i paternalista i quasi bé, diguem-ne, de cultura d'antic imperi, no?
Sí.
El considerar, diguem-ne, pobrecito índio, per entendre'ns, no? I resulta, doncs, que el jersei que duia, la xompa que duia, doncs és d'una llana especial que serveix, diguem-ne, que forma part de la principal matèria prima d'exportació del seu país, i que la cinquena avinguda de Nova York, el mateix jersei, diguem-ne, era la venda número 1, diguem-ne, la venda més xic, diguem-ne, en aquell moment, no? Mm-hmm. És a dir que de vegades hi ha una mirada una mica paternal cap als líders democràtics.
Indigenistes.
I jo crec que, bueno, hem de fer alguna diferència.
Mm-hmm. Ja que som en xarxa, l'Albert ens envia un missatge a oracle@catradio.cat, Albert de Mata de Pere, ens demana que a veure si algú que ho pot aclarir, si no avui o un altre dia, diu, us escric perquè ja fa alguns dies que sento parlar del cas Companys, i ara fa poc rellegir algun llibre d'en Josep Benet, i aquest important historiador sosté que Companys no fou detingut per la Gestapo, com heu dit més d'un dia, sinó que fou detingut per la policia militar alemanya, a instància de les autoritats franquistes.
El suplement del País en parlava l'altre dia d'aquesta detenció, precisament, i insistia una altra vegada amb la Gestapo.
Sí?
Sí. Doncs... no sé si l'ha llegit el...
El que passa que normalment es confonen unes...
policies amb les altres.
Sí, perquè la Gestapo, de fet, era la policia del partit, mm-hmm. i la policia militar, que doncs era la policia militar.
I a vegades es diuen una per l'altra.
Exacte, eh? I encara dins de la policia del partit hi havia diferents... Jo, no, la veritat, no en soc pas un expert, però sé que hi havia... Que molt sovint, doncs, per entendre's, la Gestapo és com la del KGB.
Sí que...
És la denominació genèrica per qualsevol servei secret o policial o d'espionatge alemany nazi, no?
En tot cas, no sabem, potser, o hi ha dubtes històrics sobre qui el va, diguem-ne, detenir a pressar, però sí que sabem a qui el van lliurar.
Aquest sí.
Exacte. Això sí que està,
això
sí que està molt clar.
No, i que a més, era el règim nazi el que el va detenir. Serà un cos policial o l'altre. També algú hagués pogut fer la policia de Vichy sota ordres de l'ocupant alemany, vull dir, vaja, però està bé que es precisi, i segur que algun historiador ens ho sabrà ens ho sabrà dir, però efectes pràctics, efectivament el que és important és a qui el van lliurar, no?
I de fet, del Parlament aquest matí em sembla que ha sortit una proposta de resolució, no sé exactament en quins termes, però vaja, en línia de les informacions que han sortit aquesta setmana, demanant la restitució de la memòria del president Companys d'una vegada per totes, que també és una cosa d'aquelles que es va arrossegant
i apareix i desapareix.
Apareix i desapareix i no se n'acaba de fer mai net. En fi, dèiem, Toni, que a més, ara el 17 d'octubre ets aquí a Barcelona codirigint unes jornades promogudes pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo entre el 15 i el 17 d'octubre amb el títol de Sociedad Red, Cambios Sociales, Organizaciones y Ciudadanos, i estàs preparant un altre llibre sobre Web 2.0, és a dir, que això que dèiem de la e-democràcia es va estenent a instàncies, a portes de la Facultat de Literatura Medieval de la Universitat de Barcelona. Què serà això de Sociedad Red?
Doncs és una trobada d'experts que reflexionaran sobre què significa això de la cultura i de l'empresa i de la política 2.0, no? Uh-huh. En el meu cas, jo soc codirector i coordino una taula en el que hi hauran dos polítics, el Josu Joni Mas i el Miquel Iceta, que faran un diàleg sobre com fer política a la xarxa, i em sembla que serà una taula especialment.
Perquè ells dos, a més, tenen blogs...
Sí. El Miquel Iceta és una de les persones, diguem-ne, de referència en el món de la blogosfera política, i el Josu Joni Mas està fent una reflexió molt interessant sobre la nació a la xarxa, que és un tema interessant. És a dir, amb un món global i amb una estructura cada cop més interrelacionada i amb la presència de les noves tecnologies a la nostra vida quotidiana, com fer nació, no? Llavors està fent una recerca molt interessant i ara ha fet un pròleg d'un llibre del David Dugarte que es diu de la Nacional Red, és molt interessant.
Per cert, en clau tecnològica s'ha conegut, i amb això ja anem acabant, l'Institut d'Estadística ha posat números a un fenomen ben visible. A Catalunya, 2 de cada 3 nens d'entre 10 i 15 anys ja tenen telèfon mòbil. No sé si...
Amb Google?
Aquest és el tema.
No sé si amb Google o no,
encara
però...
No,
a Catalunya hi ha 5 milions de telèfons mòbils, dels quals 250.000 pertanyen a nens entre 10 i 15 anys. L'ús dels mòbils entre els preadolescents va en augment. Fa 4 anys en tenien 4 de cada 10 i avui són 2 de cada 3. La mateixa enquesta indica que Catalunya se situa al capdavant de l'Estat en l'ús social de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Un 70% de les llars catalanes disposen com a mínim d'un ordinador i un 60% té accés a internet. De telèfon mòbil, si teniu canalla, ja en tenen?
Tenen. La meva canalla ja té telèfon mòbil.
Té més de 15 anys?
Sí, i tant. No.
Aquí la xifra que m'agradaria saber és quants nens de menys de 10 anys tenen telèfon mòbil.
N'hi deu haver.
No, clar que hi ha d'haver.
Sí, també.
En fi, deixeu-ho aquí. Moltes gràcies a Lluís Bassets, a Catalunya Ràdio Madrid. Gràcies a Anton Maria Espadaler. Gràcies, Maria de Bassols. Gràcies, Antoni Gutiérrez Ruiz. Enhorabona per també aquest Polítiques, Mujeres Protagonistes d'un Poder Diferenciado, d'on traiem aquesta frase de Soledad Gallego. Per combatre l'antisemitisme no cal ser jueu, com per lluitar contra el racisme no cal ser negre. Lamentablement, a vegades, per combatre la discriminació de la dona cal ser una dona. Moltes gràcies. Tornem demà. Demà tindrem en Sergi López, que d'aquí no res, a partir del 9 d'octubre fa temporada al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Tallers, presentant el seu espectacle Non Solum, que traduït del llatí de voler dir Anton Maria, ajuda'm. No estem sols.
Massa difícil aquestes hores, tu. No pot ser.
Fins demà.